Les dues en punt, bona tarda, som-hi amb l'Hotel Suís d'aquest dimecres.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ha arribat el moment d'Ever Pena com a titular? És la pregunta que es fan els arlequinats davant l'allau de baixes en atac que tindrà dissabte Antonio Hidalgo i el paper de revulsiu que està tenint el gallec. Fa 10 partits seguits que el de Ferrol és suplent, no surt en una foto inicial l'arlequinada des del partit contra el Castellón, això sí, el de la primera volta, el de fa unes quantes jornades ja, jornada 19, des d'aleshores el seu rol ha consistit en revolucionar els enfrontaments i sovint des de la posició de carriler, amb aquesta espurneta extra que li dona a l'equip amb el partit ja en marxa. Avui ha estat protagonista a la sala de premsa després d'anotar de penal el gol del centre d'esports insuficient, malauradament, a Castàlia. Ha parlat de com se sent actuant en el carril i no pas en posicions més ofensives. Veurem primer si surt d'inici i després si ho fa jugant de carriler i amb Víctor per davant o si directament surt uns metres més avançat. També ho ha fet. D'aquest rol que té a la plantilla, se sent o no còmode amb el paper de revulsiu? Les respostes d'aquí a res, a uns minuts, aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la feina, el control de so del Roger Benet i del Toni Pacheco, comencem.
A la recepció.
Escoltarem Ever Pena. També saludarem un ex de l'Sporting i del Sabadell, Samuel Baños. Les prèvies del waterpolo masculí avui a Budapest i del femení a Terrassa. El peculiar equip familiar, podríem dir, del natació Sabadell de tenis taula Olot o el Cornellà Sabadell de futbol femení que juga aquest vespre.
I fora de l'hotel?
El Madrid és, de moment, l'únic representant de la Lliga classificat pels quarts de final de la Champions. Ahir l'equip de Zinedine Zidane va tornar a guanyar l'Atalanta, en aquest cas per 3-1 a Valdebebas. El City tampoc va patir amb un altre 2-0 com el de l'anada contra el Gladbach. Avui es tanquen els vuitens de final. L'Atlético necessita remuntar al camp del Chelsea, el 0-1 de l'anada. El partit arrencarà a les 9, igual que el Bayern de Munich, Lazio, amb 1-4 pels bavaresos a Roma. També juga avui, però a les 7 del vespre, partit de Lliga, el Sevilla-Elche, ajornat a principis del campionat. I les finals de Copa del Rei, que s'han de disputar el mes d'abril a Sevilla, tindran públic a les graderies. Així ho avançava aquest matí la cadena SER. Segons aquesta emissora, hi haurà al voltant d'un 25% de l'aforament a la Cartuja, tant al derbi basc Real Sociedad Athletic Club com el de dues setmanes més tard Barcelona Athletic. La Lliga ha donat el vistiplau als avals presentats per Jan Laporta com a nou president del Barcelona. L'elegit com a substitut de Josep Maria Bartomeu al capdavant del conjunt blaugrana va arribar ahir a la nit als gairebé 125 milions d'euros requerits. I per últim, l'indústria Santa Coloma s'allunya una mica de la zona baixa de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Victòria colomenca ahir per 4-3, remuntant davant del Burela per apropar-se així als play-off. Ara l'equip de Javi Rodríguez és 12è amb 27 punts.
Han parlat en les últimes hores.
Zidane, satisfet amb el joc del Madrid contra l'Atalanta.
Felicitar a los jugadores porque al final hicimos un gran partido. Yo creo del inicio al final contra un equipo que te exige muchísimo físicamente. Yo creo que controlamos bien, interpretamos muy bien nuestro partido defensivamente porque había que defender bien. Y luego con el balón, yo creo que, bueno, podemos decir que es un partido completo para nosotros.
Y Simeone sobre Joao Félix.
Joao es un jugador, como ya lo venimos diciendo miles de veces, importantísimo. Ha hecho un arranque de temporada en un nivel altísimo donde le dio mucha calidad al ataque de nuestro equipo y necesitamos ese jugador. Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas a lo largo de su carrera, sobre todo cuando son jóvenes.
I a les xarxes socials.
La felicitació del Dia de Sant Patrici al perfil d'Instagram del Sabadell Rugby Club. Diu així, la Diada de Sant Patrici és la gran festa de la cultura irlandesa. També és una de les festivitats més celebrades en el món rugbyer i es juguen les finals d'algunes competicions de rugby irlandeses, com per exemple la Munster School Rugby Senior Club, la Ulster Schools Cup o la Leinster Schools Rugby Senior Cup. Al Sabadell Rugby Club ens sumem també a aquesta festivitat. Feliç Diada de Sant Patrici.
De quin partit no estarem pendents?
Dels dos del subgrup 2 d'Almeria de la primera andalusa que juguen avui. Començaran a les 8 del vespre. Són el Garrucha contra el Villa de Albox i el Carboneras Mojácar.
Avui celebra el seu aniversari
un ex-arlequinat Sergio Montero i un ex del Natació Sabadell, Dani Ballart.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria, en l'òrbita arlequinada. Avui l'equip ha entrenat a la nova Creu Alta, tercera sessió de les cinc preparatòries pel partit de dissabte, 4 de la tarda, contra l'Sporting de Gijón. Per tant, entrenant en el mateix terreny de joc, en l'escenari d'aquest enfrontament. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Que, de fet, no és la primera sessió que s'hi du a terme allà després del tractament de 15 dies per millorar els problemes de drenatge i l'estat de la gespa, però sí que serà el primer partit des d'aquest tractament, després de dues sortides consecutives, que malauradament han estat 2-0 al Casaller del Sabadell.
Sí, sí, que no han portat punts en aquest cas, han fet encaixar dues ensopegades més, dues derrotes més a l'equip d'Antonio Hidalgo, però com diem ara ja pensant en tornar a casa i, sobretot, tant de bo no haguem de mirar el cel, tot i que apuntar que el cap de setmana d'entrada el divendres és plujós i el dissabte fred, però si sí, hem de provar el drenatge, veurem com ha reaccionat aquest tractament l'estadi Creu Altenc sobre l'escenari i amb mala meteorologia, per dir-ho d'alguna manera.
Se sentirà com a casa l'Sporting, vols dir?
Home, doncs si algú ha de sortir beneficiat d'aquesta circumstància. Això era molt antic, no? Abans sí que es deia molt, es mirava. Home, clar, quan venia un equip basc, es parlava molt.
És antic perquè al final a Juca no li expliquis el temps que fa a Gijón perquè no ha viscut allà més que quan ha firmat per l'Sporting, no? És veritat que és un dels equips que té més gent de la casa, però vaja, això que era...
Sí, això potser abans, quan no hi havia tants estrangers,
clar,
i era com molt comú.
Tenia la Real amb sí, sí. Jugadors equipos i deies, oi, a sobre plourà, ara ja no tant. Però vaja.
Que no sigui cap argument, no ja afegit a la importància ja que
faltaria.
Té el partit en ell mateix, perquè recordem a tot això que l'Sporting va en una molt bona dinàmica, l'equip de David Gallego, que a més s'ha assentat ja al 100% en aquestes places d'eliminatòria de descens, i mirant de prop les places de descens directe, ara que Almeria, Espanyol, Mallorca, sembla que no acaben d'agafar el ritme del tot, poc a poc i sense fer soroll, l'Sporting s'ha clavat allà, i per contra, per part del Centre d'Esports Sabadell, el que ja sabem, amb la necessitat de superar el moment classificatori, també, perquè recordem que l'equip ara mateix és penúltim i hi ha 3 punts de la permanència, però afegint-hi aquest aspecte també psicològic, mental, d'un equip, Adri, que no acaba de funcionar i al qual, més enllà del com siguin els partits, els resultats no li acaben d'acompanyar.
Un Sabadell que té segurament en l'etiqueta d'home revulsiu un nom propi, no? Segurament si diem a qualsevol aficionat aquí et ve al cap, si et dic, el revulsiu del Sabadell des de la banqueta aquesta temporada. Ever Pena porta 10 suplències consecutives, no juga des del partit contra el Castellón de la primera volta, però des d'aleshores la veritat és que el seu rol només cal veure, per exemple, el que va triar l'audiència de Ràdio Sabadell aquesta mateixa setmana com a MVP de l'últim partit, sortint de refresc i donant-li aquesta espurneta a l'equip que necessitava Castelló, que al final és allò, aquell debat que més d'una vegada hem tingut, de dir per què rendeix millor sortint des de la banqueta, des de l'inici portarà el mateix punx o no que si ho fa des de la suplència, però al final el que és indiscutible és el bon rendiment que està oferint Ever Pena, avui protagonista en sala de premsa en les últimes jornades.
Dissabte, com dius, protagonista Castalia, va forçar el penal, va estar a punt de forçar un segon penal, llàstima que aquí l'amic càntabra López Toca no va acabar, és cert que tampoc va haver-hi l'acció tan clara potser com el primer, el va transformar, que també era important.
I com dius, i més tal com estava el Sabadell, havent fallat el 66% dels penals que havia xutat.
I com dius, avui està protagonista també a la sala de premsa, a l'espera de veure si dissabte contra l'Sporting li toca ser un altre cop protagonista, en aquest cas recuperant la titularitat, que com dius tu, se li resisteix des d'aquesta cita davant el Deportivo Castellón, del Club Deportivo Castellón, de la primera volta, jugat aquí a l'estadi. Per tant, el nom propi, segurament, o un dels noms propis de la setmana, el de Ferrol, el d'Ever Pena, per tant, atents i molt atents hem estat al que deia avui Ever Pena, per tant.
De fet, pensant una mica en la possible alineació, davant el Pau Vituri, amb més deteniment, posarem la lupa en les diferents variants que té Antonio Hidalgo a l'hora de substituir les baixes que se li presenten de cara al partit de dissabte. Però al final és evident que sense Álvaro Vázquez, amb aquesta clàusula de la por, sense Juan Hernández, ahir ho explicàvem, 3-4 setmanes, que no jornades, perquè hi haurà una intersetmanal entre mig fora per lesió als isquios, se sumen a la de Néstor Querol, que encara està lesionat, i per tant aquí al davant falta alguna peça, i veurem si és Ever o no. Crec que ha parlat d'aquesta història, no?
Ha parlat d'aquest rol que deies tu abans, de ser revulsiu, de sortir des de la banqueta per intentar donar aquest aire fresc i intentar fins i tot trencar els partits quan estan un pèl atascats, quan estan un pèl monòtons.
És l'accelerador, podríem
correcte.
Dir.
Correcte. I també se li ha preguntat, evidentment, per aquesta circumstància que estaves apuntant ara, Adri, a curt termini, la lesió de Juan Hernández, si li obre també aquesta possibilitat. Hem de dir que amb Ever tens aquell dubte de saber de què el pot fer jugar Antonio Hidalgo, que és una part positiva, ser tan polivalent també, perquè l'hem vist gairebé de carriler per l'esquerra, de carriler fins i tot per la dreta.
Sí.
De, jugant en atac, jugant per dins, jugant per fora. Al final és un tòpic, és un clàssic, però quan se li ha preguntat avui en roda de premsa Ever Pena per aquesta circumstància, pots fer la idea que el primer que sentirem és que no li ha fet cap fàstic a qualsevol de les posicions que pugui fer-lo servir Antonio Hidalgo, si és per jugar d'inici, clar.
Lo veo bien, mientras sea dentro del 11 lo veo bien, me da igual en un sitio que en otro. Sí es cierto que no es mi posición natural, pero bueno, intentar ayudar al equipo, como dije antes, en la posición que sea.
Doncs sigui al carril o sigui uns metres més endavant, però Ever Pena el que vol al final és protagonisme, com l'està demanant a crits en les últimes setmanes. Evidentment també ha parlat en clau col·lectiva.
Sí, ha parlat també en aquest cas de l'equip, no? D'aquesta necessitat que t'apuntava Adri de no fallar més, d'intentar guanyar a casa, recordem, sé que ens fem molt pesats, però estem parlant que el Sabadell continua sent el pitjor local dels 22 de la Lliga Smartbank, només dues victòries, les famoses, malauradament, massa recordades davant el Leganés i davant la Unió Deportiva Les Palmes. Ha plogut ja des de l'última victòria al Temple contra el quadre Gran Canari, i una miqueta a voltes encara de les sensacions que va transmetre l'equip a Castàlia, d'aquesta mal sabor de boca, no? Aquest sabor agre que va quedar després de la derrota patida a Castelló, on és evident que el Sabadell va mereixer més, ja no dic guanyar o sí, però segur que alguna cosa més que no marxar de 8 de l'estadi de Castàlia. I ha apuntat avui Ever Pena un aspecte que deia jo, aquest psicològic, no? De si això està passant factura o no al col·lectiu. Doncs bé, confiat en revertir la situació i tranquil·litzant també l'entorn a l'hora de deixar clar que l'equip hi creu i hi creu bé.
És un palo, no? No aconseguir l'objectiu que era ganar, però bueno, al final tenemos que ser conscientes de todas las cosas que hacemos bien y corregir esos pequeños errores que ahora mismo nos está matando. Pero bueno, la plantilla está bien, está confiada en sacar esto adelante, en seguir trabajando día a día y ahora pues este fin de semana tenemos una nueva oportunidad y a ver si somos capaces de volver a hacer todas esas cosas bien que hicimos contra el Castellón y además pues meter las oportunidades que tengamos.
I una més molt ràpida, que et poso en aquest sentit, perquè clar, també la pregunta del milió que es fa aquests dies amb els jugadors del Sabadell, avui li ha tocat Ever Pena, però valdria gairebé per qualsevol dels altres integrants de la plantilla, i per tant, amb aquest argument, què és el que han de fer? Què és el que els queda per fer? Què és allò que toca per millorar? Doncs tampoc s'ha complicat massa la vida el gallec a l'hora de ser molt pragmàtic en la seva resposta, que també et dic que la podríem signar gairebé tots nosaltres.
Pues meterlas y que no se las metan. El fútbol es eso, ¿no? Al final, por mucho que hagas y no materializas las ocasiones, pues de nada vale. Así que intentar pues ser más resolutivos en las áreas, creo que es lo más importante en el fútbol y es en lo que tenemos que mejorar.
Doncs queda clar que el punt pendent, l'assignatura pendent del Sabadell és a les àrees, a la pròpia més contundència, al davant, tres quartes parts del mateix, meter-la i que no te meten, que deia Eber Pena en paraules literals del gallec. No sé per què rius ara.
No, Roger Manet, que explica històries per línia interna.
Sort que és línia interna i que entre això i la mascareta no els acabo de veure del tot. Va, anem a centrar-nos. Sporting de Gijón. Hem parlat ja del bon moment que travessa l'equip de David Gallego, hem parlat de les absències en clau o Arlequinada. Hem de recordar, Sergi, que allà el Sabadell va perdre, és veritat, però també és cert que va estar a punt de donar-li un ensurt a l'equip de Gallego, com a mínim empatant el partit a les acaballes, faltant un quart d'hora pel final. També et dic que va durar poc l'alegria, perquè de seguida ens vam quedar amb un pam de nas amb dues garrotades consecutives, però al final se li pot o no se li pot guanyar un equip com l'Sporting de Gijón enratxat i que ve de tombar el líder?
Doncs si fos per lògica algú et diria que no toca. Evidentment, veient com el que estem veient aquesta temporada, bé, com les últimes, però com aquesta temporada, per sort, i som nosaltres, ho estem comprovant en primera persona, com funciona això de la Lliga Smartbank. La veritat és que hi ha tanta igualtat que cada cap de setmana al final t'acabes trobant amb resultats que, com dic, sobre el paper i amb lògica no s'hi haurien de produir. Per tant, se'l pot guanyar? Evidentment que se'l pot guanyar. És més, Eber Pena, sense entrar molt en detall, també diu que els asturians, al final, tenen els seus punts febles i d'explotar-los serà la raó de ser del Sabadell aquest proper dissabte a l'estadi.
És un equip que està allà arriba és per algo, no? I jo sempre que he estat en aquestes bones dinàmiques hi ha un moment en el que se corten, així que ojalá sea este fin de semana contra nosotros, que nos vendría muy bien sumar tres puntos y ante un muy, muy buen equipo.
Doncs un gran equip que visitarà la nova Creu Alta. Veurem si en Weber Pena o no com a titular al centre d'esports. Em deies que pel final recordarem avui ni que sigui de rebot Marbella, no?
Sí, ho recordarem perquè, evidentment, també el que estem incidint en les rodes de premsa dels diferents companys que parlem tant amb l'entrenador com sobretot amb els jugadors és amb buscar aquest titular, no? És finalíssima, és un partit determinant, és un partit decisiu. Jo diria que el Sabadell fa mesos que viuen aquests partits decisius.
Sí, és una mica dia de la marmota.
I, per tant, fugint ja d'aquest titular. De fet, avui ho ha fet Edgar Ben, això de fugir del gran titular, de si és una final o no és una final, si és un partit més important que un altre, aquest davant el conjunt asturià del Real Sporting de Gijón. Per Eber Pena, si es tracta de parlar de finals, a ell, ara com ara, només li ve un al cap.
La final fue la que jugamos contra el Barça B. Eso sí, sí fue una final. Yo creo que este es un partido más, que son tres puntos muy importantes, pues como todos, y cuanto antes empecemos a sumar de tres en tres, pues mejor nos va a ir. Pero bueno, de finales, esta temporada me temo que no vamos a tener ninguna.
Doncs no hi haurà cap final, diu. Tant de bo que la jornada 42 a Miranda d'Ebre...
Això no sé si és bo o dolent, No, esperem que alguna final tinguem, sí, que seria bé, no sé.
Que, no, com a tal, no existirà, és veritat, però que l'últim partit d'Andúba serveixi per salvar la categoria. Eber Pena, de carriler o del que sigui, ha dit avui, encara que estigui acostumat a jugar més endavant, assumint el seu rol de revulsiu o el que calgui, també ha explicat avui en roda de premsa el gallec, que aquí són 23 tios en el vestidor i el que han de fer tots és assumir el rol que li toca, depenent del moment, i que al final tot està en mans de l'entrenador, de qui ha de decidir, quan hi ha baixes, quan no, qui està millor. A l'hora d'aquest partit, dissabte, a les 4, però abans toca seguir fent feina, no?
Sí, demà entrenament a Sant Oleguer, serà l'escenari, en aquest cas, d'aquesta penúltima sessió. Recordem que l'equip en jugar dissabte entrenarà demà, entrenarà divendres ja, i segurament a l'estadi a porta tancada, i pensant, com diem, en aquesta cita, jornada 30 ja del campionat de la Lliga Smartbank, aquest Sabadell Real Sporting de Gijón, nova Creu Alta, el Temple, a les 4, com dius, i des de mitja horeta abans, això tampoc no canvia, amb tota la banda del Sabadell en joc preparats per explicar aquesta cita, esperem que per retrobar-nos també nosaltres amb la victòria, que ja tenim ganes de cantar alguna cosa beneficiosa.
Per cert, no tens previst cap viatge a Sevilla, no?
No, així a curt termini, no.
Ho dic per la final de Copa.
No, hi ha un Real Sociedad Atlético. No podré escapar. De fet, diria que coincideix en data amb el viatge que tenim a Madrid, jugar a la final el dia 3 i el dia 4 juguem a Leganés. Per tant, no em ve massa de camí tot plegat.
Doncs ho deia perquè Javier Tebas, abans dèiem que la cadena SER havia avançat que el més probable és que si tot evoluciona com sembla hi hagi ja públic als estadis de cara a la final de Copa, el de la Real contra l'Atlètic Club i també la de dues setmanes més tard del conjunt Biscaí contra el Barça, ha dit a Europa Press Javier Tebas, que a la tercera o última setmana del mes d'abril, per tant estem parlant d'aquí a 4 o 5 setmanes, ja podrien tenir un tant per cent de públic de l'aforament als estadis. Per tant, bona notícia, i avançaria una mica el que és la previsió.
Per poc que sigui el tant per cent a la nova Creu Alta, malauradament, encara que aquesta vegada sigui beneficiós, és entrada per tots els socis del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, sí, depèn. Si és un 30% sí, si és un 25% estaríem així.
Per poc que sigui, clar, si posen un 5%, evidentment hauran de fer sorteig cada setmana per allò, però a poc que sigui una xifra mínimament lògica, veient com estan funcionant teatres, sales de concerts i aquests esdeveniments més culturals, crec que per una cosa serà beneficiós que la massa social del Sabadell sigui tan minsa respecte a rivals directes d'aquesta categoria, per exemple.
A més, diria que hi havia prioritat pels que renovaven, pels que ja tenien antiguitat al Sabadell en comptes dels nous.
Allà hi serem.
No, tu no pateixis, que tu tens entrada. Va, que ens esperen Astúries. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
A la primera volta vam saludar Manolo González abans d'anar cap al Molinón, l'estadi Enrique Castro Quini. Han jugat o entrenat els dos equips Paco Herrera, Rubi, Adama Touré, Manel Martínez, David Pirri, Migue, Sergio Lara, Emilio Gutiérrez, Joaquín Villa, Zurdi, Llabrés, Nacho, Pasieguito, José Luis Garzón, Rafael de Diego, Piñel i fins i tot el propi Enrique Castro Quini, que, si recordeu, va jugar un amistós amb la samarreta arlequinada. Avui, però, saludem un asturià de soca Carrel, Samuel Baños.
Sporting, Murcia, Jerez, Levante, Alcorcón, Sabadell, Athletic Balears, Caudal de Mieres, Marino de Luanco i l'Entregu són els equips en els quals va jugar el nostre protagonista d'avui, l'asturià Samuel Baños. Nascut a Villaviciosa, el migcampista es va formar a l'Sporting de Gijón, com tants altres guajes. Sent encara juvenil, va tenir protagonisme als dos títols de Lliga de Segona B guanyats pel filial dels asturians l'any 96 i 97. Baños va disputar un centenar de partits amb l'Sporting B. Amb el primer equip va debutar al camp del Recre l'any 2000, a segona divisió. Acabaria consolidant-se la primera plantilla al Molinón fins al 2005, quedant-se a només 5 partits del centenar. A partir d'aquí començaria el periple de Samuel fora de casa. 2 anys al Real Murcia, pujant la temporada a primera, 1 al Jerez, 2 al Levante, com el Condomina també pujant a primera al segon any, i una temporada a l'Alcorcón, la 2010-2011. Aquell estiu va signar per un centre d'esports que acabava de pujar a segona A per aportar experiència a la categoria. El de Villaviciosa va suar la samarreta arlequinada en 18 enfrontaments, incloent-hi alguns com a central. Athletic Balears, Caudal de Mieres, Marino de Luanco i l'Entregu van ser els últims destins abans de penjar les botes i començar com a entrenador. És impossible sentir-se més com a casa que en les seves primeres experiències a la banqueta, al Lealtat, l'equip del seu poble, i a l'Sporting B, d'on va sorgir com a futbolista. Entre l'any passat i aquest, fins la jornada 11, Samuel Baños ha dirigit 37 partits del filial, 11 victòries, 7 empats i 19 derrotes.
Va, anem a saludar-lo. Samuel, què tal, com va la vida?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí, a las puertas de un Sabadell Sporting y en una temporada que está siendo difícil aquí en Sabadell. Menudo temporadón en el que está haciendo el Sporting, con David Gallego.
Sí, la verdad que han encontrado una forma, un estilo y una filosofía que se adapta muy bien a lo que es el Sporting. Han encajado perfectamente míster y equipo, y la verdad que los resultados ahí están, sí.
¿Hay manera de frenar a Yuka o imposible?
Bueno, de momento está siendo difícil porque también ha encontrado este año su mejor nivel y los números están siendo muy buenos a nivel individual con Yuka y está ayudando muchísimo al Sporting, claro.
Mareo, por eso, más allá de fichajes que funcionan, etcétera, ahí va siempre dando buenas remesas, ¿eh? De futbolista. Tú lo conoces como jugador, también como entrenador en una etapa muy reciente. ¿Qué tiene el fútbol base asturiano en general y del Sporting en particular para que tantos y tantos guajes lleguen luego al primer equipo?
Bueno, yo creo que aquí la gente se siente, pues, en principio muy identificada con el club. Los niños son del Sporting desde pequeñitos y es una gran ilusión poder entrar en la cantera de Mareo, y a partir de ahí, bueno, el producto también se cuida. Hay unas instalaciones, como sabéis, fenomenales, y eso que también ayuda a mucha gente profesional que se dedica en cuerpo y alma al desarrollo de los chavales, y tenemos la suerte de bueno, que casi siempre podemos disfrutar de gente criada en la casa en el primer equipo. Este año está siendo en ese sentido muy fructífero, porque han subido un montón de chavales del filial que en principio iban a estar a caballo entre uno y otro, y se han asentado y están dando un nivel fenomenal, y es un poco, bueno, pues la filosofía de este club.
Aquí recordamos en este espacio vuestro paso por los dos clubs. Para ti el Sporting, entiendo que tu casa en las diferentes etapas que has estado.
Sí, sí, porque ha sido mi equipo desde los 14-15 años y hemos ido subiendo escalafones, hemos pasado por todas las situaciones. Después nos tocó salir como futbolistas y bueno, hace poquito hemos vuelto como entrenador y ahora me vuelve a tocar una etapa nueva, o sea que claro que podríamos decir que es como mi casa, claro.
De tu año aquí en Sabadell, ¿qué recuerdas de aquella temporada?
Bueno, pues recuerdo que a nivel particular deportivamente, pues es evidente que no fue el mejor año, ya era bueno, era veterano, pero yo creo que bueno, que fue una experiencia bonita, un club que acaba de ascender. Intentamos, pues entre todos, aportar en cada uno, en cada parcela, pues nuestra experiencia y el mejor nivel que en ese momento podíamos. Era un grupo muy bueno, la temporada se empezó fenomenal, hicimos muchos puntos muy pronto y eso nos dio un poco de pozo para afrontar lo que venía. Sí que es verdad que después la temporada se hizo dura, porque bueno, la segunda división es muy larga y dura, como sabéis, y al final se consiguió, bueno, el objetivo de la permanencia, y creo que fue un año fructífero para todos.
Como decías, llegaste aquí en el primer año post-ascenso, compañero, de hecho, en el medio campo de Antonio y de Juve, de Juvenal. ¿Vas siguiendo la segunda división ahora? ¿Cómo ves a su Sabadell?
Bien, la verdad que ya el año pasado os seguí, también está Macaya ahí de mi época, que también habíamos sido compañeros y somos amigos, y bueno, el cuerpo técnico, que también habíamos coincidido, como dices tú, de futbolistas, y Antonio lo conozco también desde los 15 años, yo creo, que coincidimos en la selección, y bueno, con cierto cariño especial, porque todos los sitios donde he estado les guardo un cariño especial, y cuando veo que se apuesta por gente de la casa y los resultados están ahí, con una propuesta atractiva y que no es fácil, no es fácil un ascenso con tan poca experiencia como ellos tienen al frente de un equipo, y me alegro especialmente por ellos y ojalá que al final salga todo bien. Es evidente que se van a pasar dificultades, porque la segunda división es muy dura, han estado bueno, han pasado momentos de más dificultad y otros un poco mejor en cuanto a resultados, pero creo que es de admirar que la propuesta sigue siendo pues atractiva, como te decía, una apuesta por el balón, y que no es fácil en segunda división. Y ojalá que les haga todo bien, porque se lo merecen, sé que trabajan fenomenal y bueno, por ese cariño especial que te decía que les tengo a ellos en particular y al club también, pues ojalá que todo salga bien y podamos seguir disfrutando de Sabadell en segunda.
Ojalá que sí, que se consiga el mismo objetivo que lograsteis hace casi una década. Teniendo en cuenta todo eso, ¿qué tipo de partido prevés el sábado con el Sporting enrachado, con el Sabadell en un momento quizá de dudas o de necesidad?
Bueno, sí que es verdad que se enfrentan en dos momentos bastante bastante diferentes. El Sporting ahora mismo es todo confianza, no tiene la necesidad de exponerse, aunque también apuesta por el balón. La necesidad de los puntos es más apremiante, evidentemente, para Sabadell, pero bueno, yo creo que va a ser un partido atractivo porque son dos equipos que apuestan por el balón. Los momentos, como te decía, son diferentes y habrá que ver qué propuesta final nos ofrece cada equipo, pero puede ser un partido atractivo y pelear por diferentes objetivos, pero los puntos van a ser muy importantes para los dos equipos.
Acabo preguntándote por tu faceta como míster, que decíamos antes, has estado en el Sporting B hasta hace nada, un par de meses. ¿Cómo afrontas ahora el presente?
Bueno, pues ahora la verdad que hemos pasado un montón de dificultades este año, y el año pasado también fue duro, pero bueno, han promocionado a mucha gente al primer equipo, de lo que estamos muy orgullosos. Este año, como te decía, fue muy duro porque nos encontramos en muchas situaciones con muy poquita gente, tirando muchísimo del juvenil y bueno, al final no se dieron los resultados que todos queríamos y nos tocó dar un paso fuera del club y ahora, bueno, pues descansar un poco de todo ese estrés que te decía, y cargar pilas, renovar un poco ideas, analizar lo que uno ha hecho, los resultados que ha obtenido y, y a partir de ahí pues esperar a nuevas oportunidades.
Por lo tanto, ahí esperando nuevo destino. ¿Cómo es el Samuel Baños entrenador, por cierto?
Bueno, pues un tipo normal que afronta los problemas como llegan, intenta dar soluciones con la experiencia que uno ha acumulado durante tantos años en el fútbol. La faceta en el filial sí que es verdad que es un poco diferente. El primer año como primer entrenador en Lealtad, un poco más orientado puro y duro a obtener buenos resultados y a intentar el ascenso a tercera, que al final se escapó en dos ocasiones, no se pudo, pero bueno, fue una temporada en ese sentido, en cuanto a la competición, muy 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 buena para nosotros, de acumular muchísima experiencia. Y el año pasado fue un poco más, un plano más, y el anterior un poco más formativo, de ayudar a los chavales, como te decía, con las experiencias que uno va acumulando, y un poco más formativo. Hay que ir, como te decía, adaptándose un poco a lo que uno maneja como entrenador y bueno, aprendiendo, que es al final de lo que se trata, y sumando.
Y lo remato, que hoy mirábamos la plantilla aquella tuya aquí en Sabadell, Antonio Hidalgo, mediocampista, Juvenal Etxogo, medio, tú también, y como decíamos hasta hace nada, entrenador del Sporting B, tenemos a Puigdollers en la DAM, tenemos a Héctor Simón, segundo del Olot, Juanjo Ciércoles, que esta semana acaba de anunciar que cuelga las botas, que se retira, también entrena un equipo de regional para ver qué tal se siente en un banquillo. ¿Qué tenía ese mediocampo del equipo, que todo el mundo habéis salido entrenador?
Bueno, yo creo que un poco la gente que jugamos por ahí, por esas zonas, como tienes que estar un poco pendiente de todo, pues se te despierta un poco esa vena de entrenador. Y bueno, mira, algunas cosas de las que comentas las sabía, otras no. Y me alegro de que todo el mundo, bueno, que se vaya labrando un futuro en los banquillos. Y que, no sé, es algo que nos pica ya una vez que vas viendo que como futbolista se va acabando una etapa, pues quizá los centrocampistas tenemos ahí un no sé, algo que nos hace pensar un poco más allá en el futuro y en la forma de jugar de los equipos, y ya empiezas a analizar una vez que estás dentro del campo y estar pendiente de muchos aspectos del juego, y al final, bueno, eso se traduce en que cuando ves que la etapa de futbolista se termina, pues intentar buscar otros caminos y mira, me alegro de que todos vayan encontrando su espacio.
Será algo de eso seguro, porque al final no debe ser casualidad que tantos acaben en los banquillos. Samuel Baños, ex del Sporting, ex del Sabadell asturiano, un placer saber de tu vida y hablar un rato de fútbol. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo para vosotros, gracias y mucha suerte.
Hotel Suís.
El Sabadell Sporting dissabte, com sabeu, des de 3:45 a la sintonia del Sabadell en joc. A les 4 començarà a rodar la pilota a la nova Creu Alta, on rodarà l'esfèrica avui mateix. És a Cornellà perquè l'equip femení del centre d'esports té partit aquest vespre. Serà l'enfrontament ajornat de la segona jornada al mes d'octubre per un positiu, i el rival serà un Cornellà que de moment suma plena de victòries. 3 de 3 per les del Baix Llobregat, curiosament totes a domicili. El balanç golejador de l'equip verd ho diu pràcticament tot: 10 gols a favor, només un en contra. Això sí, el Sabadell femení també arribarà enratxat al partit d'avui després de dues golejades consecutives, l'última per 4-0 diumenge davant del Llerona a Olímpia. Tot i la contundència d'aquest triomf, el tècnic arlequinat Raül Raposo s'ha mostrat autocrític amb el joc proposat per les seves jugadores.
Sí que millors sensacions, el partit anem de menys a més, però no m'ha acabat d'agradar el ritme d'avui de l'equip, crec que hem de donar molt més i les jugadores són capaces de donar molt més. Elles ho saben i estic segur que ho donaran dimecres.
8 gols a favor i només un en contra és el bagatge del sènior femení del centre d'esports en aquestes dues últimes jornades. Malgrat tot, Raposo diu que la confiança no ve tant pels partits, sinó per la bona feina que estan fent en el dia a dia. Els entrenaments avui, però, tindran un repte majúscul pel tècnic del Sabadell femení. El Cornellà és directament un dels millors rivals que hi ha a la preferent.
Cornellà és l'equip amb més ritme de la Lliga, tenen jugadores de molt nivell, amb molta experiència, però ja dic, sobretot, juguen a tindre ritme alt, no juguen més del compte, tenen molt clar el que fan i van molt dures. Llavors, si no sabem igualar aquest ritme de partit tindrem molts problemes. Si el sabem igualar, som capaces de guanyar tothom.
Serà un dimecres amb molt d'esport en directe. El d'avui tindrem waterpolo, després ho comentem, i també a 8:15 del vespre aquest Cornellà Centre d'Esports a la Preferent de futbol femení.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La major exposició de dinosaures animatrònics en mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 20 i 21 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. A ben segur amb totes les mesures de prevenció.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, gol, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 30a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Sporting de Gijón.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a 3:30 de la tarda, dies després de tenir compromís d'Eurolliga, l'Astralpool Natació Sabadell disputa novament cita europea. Avui, però, és el torn de l'equip masculí, que aquesta tarda juga l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, de la segona màxima competició continental. Després d'eliminar el Medi, amb una gran actuació en el partit de tornada a la piscina de Sant Jordi, els homes de Quim Colet han hagut de viatjar a l'estranger per primer cop aquesta temporada per enfrontar-se a l'Orbosegietem Sport Club, o com tothom el coneix, l'OSC de Budapest. Un conjunt que ve de carregar-se a vuitens al PAID de França, amb total comoditat, i que, tot i perdre algunes peces importants a l'estiu, la temporada passada, just en el moment de la cancel·lació de la competició per la pandèmia, era primer del seu grup, no d'Eurocup, evidentment, sinó de Champions. El tècnic Quim Colet el situa, de fet, entre els grans favorits d'aquesta competició.
El que sí és important, i sabem, és que és un equip de Champions, que és un dels tres millors equips segur de la competició, i que, bueno, que per poder passar l'eliminatòria, que és el nostre objectiu i anirem a mort a intentar-ho aconseguir, tenim que fer dos grandiosos partits també.
Dos grandiosos partits, començant pel d'avui, on l'Astralpool masculí espera endur-se un bon resultat pensant en la tornada d'aquí a 7 dies a Can Llong. Si recordeu, aquí a l'Hotel Suís, el jugador franquícia de l'equip, el Sergi Cabanes, admetia que preferia jugar l'anada al País Magiar per tenir la tornada a casa. Colet, en canvi, no ho veu un factor diferencial.
La tornada a casa, vull dir, ara no té tanta importància perquè juguem sense públic, no? Però si hagués estat la piscina en públic, et diria que, bueno, que a Can Llong segurament la Bombonera estaria plena, però sabem segur que a Budapest, a casa de l'OSC, estaria no plena, no, estaria a petar. Per tant, bueno, està bé poder jugar el segon partit a casa, no? Però no crec que sigui ni molt menys definitiu en cap dels dos sentits. Ho hem vist amb el Mediterrani, doncs que, bueno, que d'alguna manera vam jugar a casa i no vam fer un bon partit, i en canvi allà a Sant Jordi sí que vam fer un molt bon partit. No?
La plantilla de l'Estelpul es troba des d'ahir a Hongria, inclòs Lalo López Escribano, que va perdre's la Copa del Rei per unes molèsties lumbars. La seva participació avui, però, sembla molt dubtosa. Segur que jugarà, en canvi, un autèntic informador, un espia de luxe, que ha tingut aquests dies al club, el boia Nemanja Ubović, que fins la passada temporada jugava a l'OSC de Budapest. Amb ell hem pogut parlar en les últimes hores, concretament ho ha fet el Pau Vitorí. Què tenen en comú els montenegrins Drasko Bregulian i Aleksa Ukropina i els serbis Branislav Mitrović, Sava Randelović, Andrija Prelajnović i Nemanja Ubović? Doncs que tots ells eren jugadors de l'OSC la temporada passada, però ja no formen part de la plantilla magiar. L'Ubo, com el coneixen a l'Astralpool, va fer les maletes a l'estiu en direcció a Sabadell, després de tres temporades a Budapest. Aquest any estan formats íntegrament per jugadors nascuts a Hongria, però el boia serbi els coneix a la perfecció i assegura que segueixen sent perillosos.
Respecto a los últimos años y el año anterior, cuando yo estaba ahí, han perdido muchos extranjeros, es un equipo diferente de todos los húngaros. Son tres o cuatro jugadores que están en la selección, tenemos que estar atentos de dos o tres jugadores que son claves de su equipo. Y bueno, es un equipo luchador con un nuevo entrenador, también se quieren demostrar que pueden llegar muy bien así. Y bueno, nosotros vamos a enfrentarle ahí y probar a ganar. Vamos a ganar ahí.
Els tres jugadors de selecció a tenir en compte són Christian Manhers, Balas Erdelyi i Balas Jaraj, tots ells entrenats per Daniel Varga, una institució del waterpolo hongarès. És el tercer jugador amb més internacionalitats en un país que es desviu per aquest esport. Als anys 70, l'OSC es va proclamar campió d'Europa en dues ocasions. Actualment són segons a la Lliga Hongaresa, per darrere només del Zsolnok i per davant del Ferencváros. Tot i això, l'Astralpul té com a referència un partit de la fase prèvia de la Champions d'enguany, en què el Terrassa va guanyar a domicili per 15-16. Entre això i el bon paper a la Copa contra l'Atlètic Barceloneta, Ubović assegura que no hi ha un favorit clar en l'eliminatòria.
Yo le veo muy abierto. Y de mi punto de vista y mi opinión es que es bueno que primer partido vamos a jugar ahí. Por suerte que es un equipo donde he jugado casi 3 años y estos jugadores conozco. Creo que vamos a preparar muy bien el partido. Seguro que si repetimos los partidos como contra Cataluña que hemos jugado este y lo de ayer con esta agresividad y defensa sobre todo, que tenemos una buena oportunidad de pasar.
Amb confiança han viatjat Ubović i companyia per tal de resoldre l'eliminatòria d'aquí a 7 dies a Can Llong i colar-se entre els 4 millors de l'Eurocup. N'estarem pendents al Twitter de Ràdio Sabadell. A 6:45 arrencarà aquest partit d'anada entre l'OSC de Budapest i l'Astralpul Natació Sabadell.
Hotel Suís.
I un parell d'hores més tard que el partit del masculí a l'Eurocup a Budapest, l'Astralpul Natació Sabadell femení disputarà avui partit de la divisió d'honor. Serà més el derbi a la piscina del Terrassa i just després de l'eliminació a l'Eurolliga a les mans de l'Olympiacos del Pireu. L'equip de David Palma és segon amb 13 punts en aquesta segona fase de la Lliga, 2 per sota del Mataró, mentre les terrassenques en tenen 4 menys que el Sabadell. Un partidàs i la millor mostra és que a la llista, publicada pel seleccionador Mick Kioka per la Lliga Mundial de la setmana vinent justament a Budapest, de les 14 internacionals, 7 jugaran avui aquest derbi vallesà. Laura Ester, Judit Forca, Irene González i Maika García al Sabadell i les ex de l'Astralpul, Bea Ortiz, Paula Leitón i Pili Peña al Terrassa. Una d'elles, la boia sabadellenca Maika García, explica que després de caure la Copa d'Europa han de passar pàgina ràpid i centrar-se en tot el que tenen per davant, que és molt. Divisió d'honor femenina, Copa de la Reina i també la Copa Lent, la segona màxima competició europea.
Ara ve tot l'important, o sigui, ara sí que ens hem de posar les piles això per aconseguir tindre bons partits i bons resultats. I l'equip, això, sí, estem amb moltes ganes perquè al final portem molta feina feta, no sé, aquests mesos, i ara que ve tot l'important, ens hem de preparar molt bé físicament i psicològicament, està clar.
Amb les eliminacions del Sabadell i el Mataró a l'Eurolliga, per cert, el 50% de les competidores a la Final Four de l'Alent seran catalanes i, com va avançar ahir l'Esportiu, s'han produït les primeres converses per presentar una candidatura conjunta que aculli aquesta fase final. Serà el cap de setmana del 17 d'abril, just després de la Copa de la Reina i amb el Kinev Kirishi rus i la Roma italiana com a equips classificats. La piscina Sant Jordi de Barcelona es postula com a seu d'aquesta final a 4, aprofitant 2020, que és l'any del centenari de la Federació Catalana de Natació. Això serà d'aquí a un mes clavat, abans avui a 2 de 9, aquest derbi de waterpolo femení Terrassa-Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem parlant de divisió d'honor, on hi ha jugadors professionals o semiprofessionals, i entrenar no entreno gaire. Bueno, més que res, hem anat a jugar, a banda de Ferran Brugada, els meus dos fills, que un és Benjamí de primer any i l'altre és la vida de primer any, i jo, perquè nosaltres, per diferents motius, no podem anar gaire al club aquesta temporada i, per tant, no hem hagut ni de passar cap tipus de quarantena ni res després d'un parell de positius, no?
És del Joan Barberà, jugador de tenis taula del Natació Sabadell, que explica així les dificultats que es van trobar durant el cap de setmana en el triple enfrontament a Olot, amb el qual arrencava la temporada de la Divisió d'Honor. 16 anys després, ell tornava a competir en aquest segon graó del tenis taula estatal, i ho feia, com escoltàveu, amb el Ferran Brugada, l'únic palista del teòric equip titular que sí que hi va ser, i amb els seus dos fills, Joan Barberà Soler, de només 11 anys, i Quim Barberà, de 9, jugant a la segona màxima competició de tot el tenis taula estatal amb només 9 anys. El motiu, com escoltàveu, el contacte de bona part de la secció amb aquests casos de Covid i la normativa de la federació que prohibeix l'ajornament de partits. El resultat va ser una derrota 0-6 contra l'Olot i dues 2-4 davant del Calella i el Girbau Vic. En resum, diu Barberà, un cap de setmana de balanç personal molt intens, molt satisfactori, amb pràcticament la família al complet jugant a la Divisió d'Honor, però a la vegada, evidentment, un contratemps esportiu.
És una situació sorprenent, els nens ho han passat bomba, és a dir, jugar a la Divisió d'Honor, jugar contra jugadors professionals amb l'edat que tenen, ha estat molt bé. Per mi, a nivell individual també, a nivell d'experiència, doncs ha valgut la pena. El que està clar és que aquest any no es permeten ajornaments en el tenis de taula, en cap categoria estatal. Això li ha passat al club aquest cap de setmana, però li pot passar fins i tot al rival que ens toqués nosaltres, per exemple, si hem de lluitar per la permanència en el partit clau, que és una eliminatòria aquest any. Aquesta temporada, en el tenis taula, guanyant un partit, l'últim, salves la categoria.
Els nens s'ho han passat bomba. Reteniu aquestes paraules perquè el Joan, a més de jugador de tenis taula, és periodista, com sabeu, sabadellenc, a la xarxa, i aquests condicionants un pèl surrealistes van propiciar, com diem, el debut dels seus dos fills contra jugadors gairebé semiprofessionals. Aprofitant la vinentesa, li hem demanat al pare un exercici curiós: entrevistar els seus fills després d'aquesta estrena a la Divisió d'Honor. Primer comencem amb el petit, amb el Quim, de només 9 anys.
Què tal, Adrià, com estàs? Estem amb el Quim Barberà, 9 anys, debutava aquest cap de setmana a la Divisió d'Honor, l'hauries de veure en fotografia. Hola, Quim, què tal?
Bé.
Escolta'm, explica'ns l'aventura i explica'ns una mica com vas viure tot plegat i com t'ha anat aquest cap de setmana a Olot.
Una experiència molt divertida, jugar a la quasi millor divisió de tenis taula, una experiència inoblidable, jugar molt divertit, jugar a Divisió d'Honor, i el cap de setmana increïble, amb totes les coses que es pot fer a Olot, a la comarca de Garrotxa, i molt content.
Alguna anècdota, alguna curiositat, alguna d'algun partit dels que vas jugar amb el Sergi Bahí, va jugar també contra el Marc Aimel, mentre estàs fent els gestos del que faries en tenis taula. Explica'ns alguna curiositat, alguna anècdota o alguna cosa que t'agradés explicar, d'haver compartit amb el teu germà, amb el teu pare, amb el Ferran Brugada.
Que estic molt alegre per fer-ho, això. I sé que puc jugar a divisions més altes i lluitar al màxim.
Amb la veueta ho diu tot, 9 anyets i jugant a Divisió d'Honor, la veritat és que és un despropòsit, ho agafis com agafis, això de la normativa de no poder ajornar partits, tot i tenir quarantenes o tenir positius als equips de tenis taula. Després li va tocar també al seu germà, el germà gran, tot i que no us penseu, 11 anys, el Joan Barberà Soler. Per tant, Joan Barberà, pare i fill, parlant d'aquest cap de setmana rocambolesca a Olot.
Bona tarda, Joan, què tal, com estàs?
Bé.
Els companys de Ràdio Sabadell, amb l'Adrià Arroyo i companyia, el Sergi, els que coneixes, ens han demanat que els hi expliquis Olot, no? El que vas viure aquest cap de setmana a Olot.
Escolta'm, doncs explica'ns a veure com ho vas viure tot plegat.
Doncs Olot va ser una experiència molt xula i que m'ho vaig passar molt bé amb els seus punts bons i els seus punts no tan bons, però tots van ser molt divertits, vaig aprendre molt i va ser una experiència que sempre recordaré.
Punts bons, vinga.
Doncs vaig estar molt bé de comportament i això m'agrada perquè he millorat bastant des de que estic treballant i també vaig jugar molt bé, sí.
Punts dolents.
Doncs que en alguns, quan fallava no m'animava, però hi havia moments on donava com una mica de debilitat per com dir, jo coses així, de que a vegades en surten a tots.
Tu vas jugar els tres partits, però sí. Si vols comencem pel final, el partit de Vic i en general també una mica tot plegat, no? És a dir, no només la part individual, sinó també la part general.
Quan vaig jugar contra el Raúl Porta, doncs sabia que vaig jugar bé, però després quan tu vas perdre per poc i doncs jo em vaig com enfadar una miqueta perquè sabia que ens estava costant molt i jo vaig pensar com que havia de donar el meu màxim i al final vaig estar a punt de fer un set, però mira.
Vas estar a punt, de guanyar un set, 11-9?
Sí, però al final no.
I si fessis un resum de tot plegat del que ha sigut el cap de setmana a nivell esportiu, a nivell dels partits, a nivell de compartir doncs, amb el teu germà, amb el teu pare, amb el Ferran Brugada i el debut a Divisió d'Honor, com ho explicaries?
Jo explicaria que és una aventura molt divertida i que al final embarcar-se en coses així sempre val la pena i doncs molt xulo, molt xulo.
Va jugar, contra el Diego Piño, jugador que ha jugat molts anys a Superdivisió. Va jugar contra el Daniel Coni, que també té experiència a Superdivisió. És a dir, va jugar contra, déu-n'hi-do, contra quins jugadors, eh?
Sí, això va fer que jo també aprengués més amb aquests partits que vaig jugar i que l'aventura fos encara més divertida, perquè si no haguessin potser tingut tant nivell, doncs potser no m'ho hagués passat tan bé, però al final m'ho vaig passar molt bé, molt bé.
I del Ferran Brugada, què has de dir? Que va fer 2 punts contra Calella, 2 punts contra Vic...
Doncs el Ferran és que és complicat resumir-lo perquè ell és molt bona persona, juga molt bé, és com tot bé i al final es va deixar la pell i tot més pel que faltava, encara que al final no vam poder aconseguir cap punt. Però ja es veia que s'ho passava bé i que al final ho deixava tot i una persona a seguir.
El teu germà?
Doncs el Quim, sempre entre germans hi ha com els punts bons i això i les bromes i tal, però allà crec que m'està animant en tot moment i sempre com m'està ajudant i me l'estimo molt.
I el teu pare?
Que és una persona a seguir i una persona que m'ha ensenyat molt en aquesta vida i que m'estimo molt també.
Acabant els partits, es va estar a punt amb Vic de puntuar,
sí.
Fins i tot de guanyar, amb Calella es va estar a punt de puntuar, amb lo difícil que era. Jugar a Divisió d'Honor, per tu és...
Per mi és el millor que m'ha passat de moment en el tennis taula.
Vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Brutal, l'experiència de la família Barberà, el pare i els dos fills competint a la divisió d'honor de tenis taula. Passem al vòlei, l'equip masculí del Club Natació Sabadell ja té virtualment al Sarró la primera plaça, el títol del seu grup, de la primera nacional, gràcies a la victòria crucial per 1-3 a la pista del seu rival directe, el segon classificat, el Roquetes. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
A falta de 3 jornades per acabar la fase regular, s'enfrontaven el Roquetes i el Natació Sabadell, els dos equips classificats matemàticament per les fases d'ascens i amb la primera plaça en joc. Els de Jordi Fernández van sumar els 3 punts amb solvència, tot i endur-se un petit ensurt en el primer set, del qual es van refer gràcies als bloquejos. Ho explica Yanni Hernández, el receptor cubà del club.
Tuvimos muy fuerte en los bloqueos,
especialmente el primer set, donde estábamos perdiendo 24-21, pudimos tener una buena remontada, al final ganar el primer set. El bloqueo fue lo más fundamental, también los ataques de los puntas que tenemos.
Ara només resten dos partits i els nedadors tenen 6 punts més que els Roquetes. És a dir, que amb una victòria aquest cap de setmana a casa contra l'Encamp tindrien matemàticament assegurada la primera posició. Els andorrans es troben a la part baixa de la taula, però Hernández assegura que afronten tots els partits amb la mateixa intensitat.
Nosotros no bajamos el nivel de partido con ningún equipo. Nosotros jugamos con la misma tensión y con el mismo hincapié con cada equipo. Nosotros no queremos sentirnos menos fuerte, más fuerte un partido, otro partido. No, nosotros queremos sentir el mismo equipo en cada partido.
El club podria assolir matemàticament la primera posició el dissabte a les 6 de la tarda en l'últim partit a les naus de la primera lliga.
Per la seva part, el femení va patir una ensopegada inesperada a la pista del Sant Just. Les Dugo Gotutzo van caure derrotades 3-0, tot i seguir líders de la primera nacional, van perdre tot el coixí que tenien sobre el Sant Cugat, que va sumar un 6-6 aquest cap de setmana. El tècnic argentí confessa que l'equip es va relaxar després d'haver aconseguit la classificació per les fases d'ascens en la darrera jornada.
Sant Just jugó el mejor partido de la temporada, prácticamente sin errores. Combinó también la situación de que nosotros, después de haber alcanzado la clasificación, quizás hubo un poquito de relajación en ese partido.
El conjunt nedador encara depèn de si mateix per acabar líder. La Baraj les beneficia, es compta el número de triomfs total, i les Dugo Gotutzo en tenen 18, dues més que no pas el Sant Cugat. Per tant, guanyant els dos partits restants, acabarien primeres. Queden dues finals contra el Sóller i el Barça, dos rivals que van posar en complicacions les sabadellenques a la primera volta. Gotutzo apela a la veterania de l'equip per derrotar d'entrada les Balears.
És un equip molt jove, amb moltíssim talent, donde quizás la experiencia es importante y es lo que nosotros supimos poner en el final del partido para poder ganar este tiebreak. Espero que ellas vengan otra vez con muy buena técnica, porque es un equipo jovencito que trabaja muy bien, muchas veces por semana, todos los días están entrenando.
Dissabte, per tant, doble ració de voleibol a les naus. Obrirà el foc al femení del Club Natació Sabadell a les 4 de la tarda contra el Sóller i tot seguit a les 6. El masculí buscarà segellar la primera posició del grup davant de l'Encamp. I el derbi de la divisió d'honor plata femenina d'handbol entre el Bar Gràcia i l'handbol Sant Quirze no va tenir història. Malauradament, al carrer Bocaccio, quarta victòria seguida per l'equip quirzatenc, el líder de la Lliga, que va passar per sobre de les de Carol Carmona. Al descans, per exemple, el 5-18 no deixava cap opció ja a les verdiblanques, que van acabar perdent de 15-20-35. La jugadora Cristina Calle resumeix el duel dient que no era un rival de la seva Lliga.
Ja sabíem que era un partit molt difícil, que era un partit d'una altra Lliga, però bueno, nosaltres volíem igualment sortir a competir, però bueno, hem mirat ja pues, els partits que queden 4 intentar treure punts.
Les gracienques segueixen desenes i no s'ha escurçat la distància amb el descens, que segueix estant a 5 punts per sota quan, com escoltàveu ara, manquen només 4 jornades pel final. Amb una victòria a més, per tant, sentenciarien pràcticament la salvació.
Ara a veure, ens queden 4 partits i a veure si podem treure 2-4 punts. Pues ara la setmana que ve descansem, però després tenim en posta allà, que serà un partit complicat, i ara si podem treure punts, i després ens queda Mislata i a veure si podem treure alguna
cosa. Carol Carmona, per tant, tindrà una setmana extra per preparar aquest pròxim compromís en posta. Les tarragonines han perdut en l'última jornada, però sumaven 3 triomfs seguits. Han passat a l'OAR femení i, de ser un equip de la part baixa, són ara a l'actual novè lloc, a un punt per sobre, vaja, de l'OAR Gràcia femení. Un rival a més amb cares noves, com explica Calle.
Tenim 2 setmanes per poder treballar partit en posta i a veure si podem guanyar allà. Que igualment jo penso que serà molt difícil perquè s'han reforçat el món en aquesta segona volta.
Diumenge, no d'aquesta setmana, sinó de la vinent, serà aquesta visita del Gràcia femení a la capital del Montsià. I demà dijous, aquí a l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri, passarem per Gijón un altre cop per saber com afronta l'Sporting la visita de dissabte a la nova Creu Alta. Repassarem les alternatives que té Antonio Hidalgo en atac davant les absències de Juan Hernández i d'Álvaro Vázquez, que se sumen a la del lesionat Néstor Querol. Tindrem també la ressaca waterpolística de tot el que passi avui a Budapest, a l'Eurocup i a Terrassa, en el derbi femení de la Lliga, i Caral Castellet, que comença la segona i última cita de la Copa del Món a Aspen, allà on acaba de penjar-se el bronze al Mundial. Això demà a les 2 aquí a Ràdio Sabadell. De moment només em falta enviar-vos una abraçada del Roger Benet, que ha estat a l'altra banda del vidre al control de so. Per tornar a escoltar aquest programa o estar informats de tot el que passa a Sabadell, @RadioSabadell a Twitter, també ens podeu seguir a Instagram o a Facebook, i si no, radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.